Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos sus seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas.
Te acorta la senda al camino, rebelde sin causa, y allá tu destino. Mi vida es tu vida es mi vida.
Actúe sin pensar, respondí sin preguntar, no me asusta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Programa, vinga, que som a divendres, som a les 5 de la tarda. Ei, que... Ei, companys, ei, noi, ei, m'ha sortit un ei una mica, ei, dels anys 90, d'allò, companys, directament, som que... Miquel Calzada. Escolteu, ei... No? No, no sona? Ei, company... No ho faríem pas, eh? No ho faríem pas. Escolteu, què us anava a dir? Ah, sí, que els nanos ja estan de vacances de Setmana Santa, ja. Sí, de vacances de Setmana Santa. No? No ho faríem, no? El de vacances de Setmana Santa i ja fins a 10 dies, 10 dies tenen de vacances de Setmana Santa. Nosaltres en farem dos. El divendres vinent, que no hi serem, i el dilluns de l'altre, que tampoc. Estarem descansant, bueno, fent penitència i aquestes coses, i en tot cas tornarem amb vosaltres el dia de Sant Jordi, que és dimarts, tot just després de dilluns de Setmana Santa, de dilluns sant. Per tant, compteu amb nosaltres la propera setmana, de dilluns a dijous, per acompanyar-vos, per entretenir-vos i per compartir plegats aquestes 3 hores de ràdio de cada tarda. I ja que hi som, si teniu els nanos, poseu-los davant de la ràdio, que s'acostumin a escoltar ràdio. Fem futurs oients, perquè la ràdio aprèn, diverteix, informa i, a més, d'alguna manera promou la imaginació. Eh? La ràdio promou la imaginació. La ràdio en colors, sí. Ei, com esteu?
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs avui faríem unes receptes amb Maria Teresa Nolla. Arròs, brou, que és caldo de peix, brou de peix, i oli, molt d'oli. És tot el que cal per fer arròs a la masqueta. Una manera molt singular de menjar-se l'arròs que aprenem a preparar de la mà de la Maria Teresa, autora del llibre La cuina tradicional de la Cala.
Bona tarda. Avui parlarem un dels plats més típics de la Cala, juntament amb l'arrossejat, i a més és un plat molt senzill i molt bo, i molt apreciat per tots els caleros i caleres. Antigament també es coneixia com arròs llacada, perquè quan el no queda seca, queda melosa, fa com una lligera, lleugera capa sobre per damunt, i com un llac, per això es deia arròs llacada. Necessitarem l'oli, un litro de caldo, més o menys, perquè a vegades has de tindre sempre una miqueta més. 4 tassetes d'arròs i ceba, això és opcional. En una cassola se fica oli, amb bastant d'oli, que no l'hem d'escatimar. Quan està molt roent, se tira el caldo de peix, que, bueno, el caldo és la base per a fer tota classe d'arrossos. I el caldo ha d'estar bullint, també. I al tirar el caldo a l'oli bullint, fa un xuf espectacular. S'ha de traure la cassola, que, a més, en les campanes extractores podrien produir un incendi. I una vegada fa el xuf, tornem a posar el foc, que bulli, i quan bulli, se tira l'arròs i se cunya amb foc molt fort, molt fort. 15-20 minuts és el que cal. Hi ha gent que li agrada posar ceba. Llavors, el primer que es fa, hi ha gent que sofregeix la ceba a l'oli. I quan està una miqueta tova i transparent, s'aboca el caldo. Però hi ha que ho fan al revés. Quan tiren l'arròs i l'arròs ja bull, i tiren la ceba per damunt i s'acaba de coure junt amb l'arròs. Llavors, això és a gust del consumidor. Quan se posa l'oli a fregir, se pot tirar un all o dos per a donar una miqueta de sabor i ja està.
Navega amb el Far.
Vam voler tractar aquesta qüestió, poc ens imaginàvem que tindria tanta profunditat i, sobretot, seria tan polièdrica. Ho podríem mirar des de tantes vessants. Mireu, ara fa uns anys, l'autoritat portuària de Santander va encarregar a la càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la Universitat Politècnica de Catalunya realitzar un projecte d'investigació que tingués com a finalitat contribuir a estimular entre els ciutadans l'interès per al món marítim i portuari. Aquest va ser l'encàrrec que els hi van fer. Una mica el que fem nosaltres aquí cada tarda. La solució que varen proposar els de la Politècnica de Catalunya va ser fer-ho a través de vinyetes, historietes i diferents contes i còmics dibuixats i guionitzats per professionals. El còmic, més enllà del que tots puguem pensar, ha estat una eina fonamental per fer arribar l'interès al mar com a indret d'aventura, fins i tot per retratar la manera de ser, la manera d'actuar, moltes vegades la manera de pensar d'homes de mar, al marge de per explicar la pròpia història. Avui volem quedar-nos i centrar-nos precisament en això, en com el còmic tracta el mar i com el mar és tractat en el món del còmic. I poca broma, perquè si comenceu a pensar, segur que us vindran al cap un munt de personatges mariners i segurament un munt de còmics que no tenen per què passar al mar, però que d'alguna manera s'hi relacionen. Si us sembla, al llarg dels propers minuts, aquí al Far, us expliquem i en referenciem uns quants. Si us sembla, comencem parlant i coneixent la feina dels que precisament fan els còmics, dibuixen els còmics, que són els dibuixants, Ivan Fernández.
Per parlar de la representació del mar, com bé dius, en el món dels còmics, avui tenim amb nosaltres un dibuixant que, tot i que confessa no haver dibuixat mai cap còmic mariner, la seva professió sí que l'ha portat a llegir tota mena de còmics, entre ells també relacionats amb el mar. De fet, no és casualitat que es defineixi ell mateix com a tintinaire. Joan Tretze, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
De fet, aquesta és la teva veritable professió, no? Llegir tota mena de còmics de tota la vida i per ser una miqueta també fan de Tintín.
A veure, o sigui, jo primer era aficionat, que després s'hagi convertit en professió ha sigut potser una coincidència o més aviat una conseqüència, no? Però sí, ja de petit estava amb Tintín i Tintín em va descobrir molts mons i entre ells el del mar, sí.
Com és tractat el mar que tu coneixes a través dels còmics que tu has pogut llegir? Ara parlàvem de Tintín, però n'hi ha molts d'altres. Quins valors t'han portat, t'han ensenyat?
És que això depèn. Fins i tot seguint... parlaré més de Tintín, que és potser el que més conec, no? Mm-hmm. Però fins i tot dins de Tintín té una evolució, no? Tintín és un còmic del 1929. O sigui, tenim bastant... Aquí sembla que va arribar bastant més tard, no? Bueno, va arribar bastant més tard, però no érem conscients de que el 29, o sigui, si volies anar d'algun punt a un altre punt del món, l'opció era el mar. Hi havia viatges amb avió, però una cosa bastant més arriscada, no? I Tintín va viatjar molt en mar, i jo vaig descobrir el mar a través de Tintín, no? O sigui, veia els vaixells que Tintín, les seves aventures, eren el meu referent. Aprenia coses sobre com funcionava el món del mar gràcies a Tintín. O sigui, jo sé el que és una quarantena perquè vaig veure Tintín. Si no, no hauria sabut que era una quarantena en aquell moment. I són moltes coses, allò que mica a mica ets un nen i va frapant i dius, hòstia, pues això funciona així.
I finalment, i ara presento més convidats, fins i tot figures com el Capità Haddock, no? Per exemple, que l'acompanya i que ens ha ensenyat a tots moltes expressions d'origen mariner.
Clar, Haddock vindria a ser la icona del mariner mal parlat, no, mal caràcter, borratxo, o sigui, té aquest punt, i és un personatge entranyable, però també és una icona en si mateix, no? Tots el tenim al cap com, ostres, un mariner, Haddock.
Ara presento més convidats i tornem. I és que de mariners i de còmics relacionats amb el mar n'hi han moltíssims, fins i tot d'històrics, que no paren de reeditar-se, no paren de tornar-se a publicar, i cada cop que es publiquen i es posen a la venda, cada cop hi ha nova gent que els acaba comprant. És el cas d'un còmic que s'anomena Corto Maltès, forma part dels clàssics de còmics, que precisament la setmana passada, divendres passat, es tornava a reeditar un altre cop històries de Corto Maltès. En volem parlar precisament amb el seu editor, que és l'Álvaro Nofuentes, editor de la línia de còmic europeo de Norma Editorial. Álvaro, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Corto Maltès no passa mai de moda. És a dir, sempre hi ha reedicions i sempre té èxit.
Sí, de hecho en Norma hemos hecho ya varias ediciones de la colección y bueno, ya ahora estamos presentando la que nos gustaría que fuera la edición definitiva del Corto Maltés de Hugo Pratt. Vamos a relanzar todo el cortometraje de Hugo Pratt, empezando evidentemente con la balada del Mar Salado, que fue su primera historia y también una de las más míticas. Es una doble edición en blanco y negro y en color, que además incluye prólogos de autores ilustres. En el primero, por ejemplo, tenemos a Antonio Altarriba. Y bueno, Corto Maltés, pues sí, es uno de los personajes más míticos de la historia del cómic, y se le conoce también por ser este marinero tan tan peculiar, que curiosamente no empezó como marinero, sino como pirata.
Y luego se transformó, se cambió, ¿no? Pasó de ser pirata a ser marinero.
Sí, el corto maltés de la balada del Mar Salado, del primer álbum, no es exactamente el corto que conocemos canónico, digamos. Es un corto con... es un personaje un poquito más oscuro, que hace cosas que quizás nos chocan o nos chocarían en el corto maltés que después pasó a la historia. Y que empieza eso, como pirata junto al conocido Rasputin.
Mira, quiero presentar, vull presentar a una altra convidada que també ens està escoltant a través del telèfon, precisament ara que parlem de Corto Maltés. És Jordi Ojeda, és professor de la Universitat de Barcelona i autor de Còmics a Puerto, un universo marítimo en viñetas, i Faros de papel, la luz de los cómics, però que ha fet precisament conferències parlant, entre d'altres, de Corto Maltés. Jordi, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda. I bona tarda, Álvaro.
Bueno, de fet,
amb la nova, la recuperació, diguem-ne, de Corto Maltés, amb el nou equip creatiu, amb el primer número, Sota el sol de mitjanit, jo faig el pròleg d'aquest còmic de norma editorial. O sigui, que aquest món és molt petit i ens trobem tots, diguem-ne...
Sí, sí, sí.
Escolta'm, com és Corto Maltés? És a dir, com és Corto Maltés? Com és el personatge? Què ensenya del mar i dels homes de mar i de la navegació, aquest còmic concret, per exemple?
Bueno, una de les coses que sempre destaco del Corto Maltés és com, per la seva forma de ser, per la seva forma de comportar-se, sense haver d'explicar-ho, podem percebre perfectament quins són els seus valors, la seva moral. I, malgrat, com deia abans Álvaro, que té un passat, diguem-ne, de pirata, tu amb aquests valors hi creus, no? Perquè sempre té, per una banda, una sensació de llibertat, d'aventura, però per una altra banda també de respecte, doncs, diguem-ne, d'atenció també al més feble. Jo crec que aquestes dues vessant fa que sigui un personatge temporal i aniversari, per això té èxit a tot el món, perquè les dues coses ens atrauen, no? Aquesta sensació de llibertat, de que les, diguem-ne, no té fronteres, que el món, diguem-ne, és casa seva. I per una altra banda, aquesta sensació, doncs, de que té una ètica, diguem-ne, que és propera a nosaltres, no? I que no té res a veure amb si és un assassí o no és un assassí, sinó que quan està matant o està el que sigui, està salvant amb algú.
L'home de mar, el pescador, el mariner, el pirata, el té una manera de ser diferent. Tu en algun article has explicat que per les característiques de l'entorn es fa la personalitat de les persones, i que això d'alguna manera és el que diferencia un personatge comú d'un personatge de mar en el món dels còmics.
Clar, nosaltres distingim, diguem-ne, des d'un punt de vista sociològic, distingim la gent del mar de la gent de terra, no? Inclús la gent del mar també fa referència a la família que queda a terra, però que també té una forma de pensar, no? És gent que li té molt respecte a la natura, no? Que sap que s'està jugant la vida, diguem-ne, quan surt amb un vaixell. És gent amb moltíssima sensació de llibertat, però a la vegada és molt disciplinada, és a dir, que si tu, un capità, diu alguna cosa que tu no estàs d'acord, tu ho fas, perquè t'estàs jugant la vida, no? Per tant, aquesta sensació de llibertat i disciplina és molt interessant, no? I per una altra banda també és gent amb una sensació, diguem-ne, de respecte immediable, no? Vull dir que respecten les cultures, les religions. És molt habitual que en una tripulació d'un vaixell mercant, que cada vegada n'hi ha menys persones, però, diguem-ne, és possible que hi hagi gent de tot arreu del món, de tots els idiomes, de totes les religions, i no hi ha conflictes. Vull dir, la gent es respecta, no? I després recordem que hi ha la llei del mar, que és la de rescatar amb algú que està en perill, no? Vull dir que això, diguem, a terra, a vegades sentim notícies de que algú atropella, ara fa poc, diguem, haver-hi algú que va atropellar, diguem, amb un nen petit i va sortir corrent, no?
Sí.
I això al mar no passa.
Per tant, la qualitat d'un còmic, Álvaro, passa també ja no només pel dibuix i per la història, sinó per com es reflecteixen la idiosincràsia, la manera de ser dels personatges tipus en la pròpia història.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, también ahí depende de la intención del autor. Muchas veces el autor nos presenta arquetipos, en los que sea muy fácil proyectarse. Otras veces nos presenta personajes más complejos, más espinosos, que no son ni blancos ni negros, en los que encontramos una riqueza de matices. Pero desde luego que en los cómics tenemos el dibujo, tenemos el guión, pero luego tenemos esa magia de la confluencia de guión y dibujo, y tenemos eso que se nos cuenta más allá de digamos, la historia propiamente dicha, todo el subtexto que los autores quieren poner ahí dentro.
Joan, tú...
Sí, també hi ha una cosa que caracteritza l'èxit de Cortomateix i que evidentment és gràcia de Hugo Pratt, del seu creador, que és que ens explica històries molt interessants, de moments històrics molt importants, molt, com la Primera Guerra Mundial, per exemple, però que no ens està explicant el que està passant realment en el centre de la guerra, sinó que sempre són històries petites que estan a la perifèria i per, protagonitzades per persones amb les que nosaltres podem tenir una certa empatia, no? Per exemple, abans el que deia l'Àlvaro, la primera història de totes, el protagonista en realitat no és el Corto mateix, són joves, i després l'Hugo Pratt pensa que se li pot treure més de suc amb aquest personatge perquè li ha sortit molt bé. Jo sempre explico a les classes, a les conferències, a les xerrades, sí, que amb el Corto mateix tu pots, pots explicar història. Pots explicar història del segle XX. Perquè t'estan situant a Irlanda, t'estan situant a Rússia, a Sibèria, no? T'estan situant a Argentina. Estem parlant de conflictes molt importants, però el que estem veient són històries petites de persones que tenen problemes i que esdevenen en un context versemblant, però que tu el que estàs veient és una història paral·lela a el que surten els llibres de text, per dir-ho així.
És que a través del còmic, Álvaro, es pot explicar història. De fet, vosaltres esteu explicant història, precisament història marítima, història naval, no? Amb una altra col·lecció que de nou batalles, i d'aquestes batalles, batalles històriques, no?
Sí, tenemos una colección que empezamos a publicar hace ya un año que se llama Las Grandes Batallas Navales, y es una colección de álbumes en gran formato de 56 páginas cada uno, y cada uno de estos álbumes es una batalla histórica acontecida en el mar. Hasta ahora hemos publicado 4, Trafalgar, Jutlandia, Chesapeake y Lepanto. Y bueno, cada cómic, aparte de narrarnos la batalla, en la parte final incluye un dossier que explica de una manera muy rigurosa cómo aconteció dicha batalla, y además el director de la colección es ni más ni menos que Yannis Delit, que es pintor oficial de la Marina. Y bueno, si tenéis la oportunidad de ver las cubiertas, veréis que las cubiertas son óleos suyos a doble página, y es absolutamente increíble.
Es una maravilla de colección.
Per tant, i també, Jordi, tu ho has fet, ho vas fer també amb dos propostes més, no? Que ara explicàvem a l'entrada, Còmics a Puerto i Faros de Papel, a través del còmic divulgar. És a dir, això que nosaltres contextualitzem com a una cosa, o hem contextualitzat històricament com un element de diversió, d'entreteniment, un tant juvenil, s'està utilitzant, i ben utilitzat, és un element educatiu i formador de primer ordre.
Totalment, sí, sí. El llibre de Còmic a Fons va ser un encàrrec de l'autoritat portuària de Santander, amb el suport de Portos de l'Estat d'Espanya, que ens van demanar que expliquéssim la història dels ports en general, la seva contribució al desenvolupament econòmic i social al llarg de la història de la humanitat. I quan jo li vaig proposar, quan em van dir això, jo era professor de la Facultat de Nàutica en aquell moment, i li vaig dir, ostres, si en comptes d'explicar-ho ho poguéssim mostrar, no? I per mostrar utilitzant vinyetes de diferents còmics, vam utilitzar més de 1.000 còmics de tot el món, llavors vam explicar pràcticament des de la prehistòria fins a l'actualitat tota la història de diferents ports del món utilitzant còmics concrets. I inclús al final hi ha un capítol que parla de ciència-ficció, de com serien els ports en el futur. que, per exemple, sortien dibuixos de Daniel Torres, per exemple, de còmics de Norma, doncs vam fer aquest recorregut amb 40 capítols, sí. I no sé, vaig trobar una experiència impressionant, va tenir molt èxit, ha estat molts mesos en diferents indrets. Aquí a Catalunya va venir a Tarragona, al port de Tarragona va estar exposat diversos mesos, sí. És un treball titànic, vam estar quasi 200 treballant amb això, però és una demostració de com una imatge val més que mil paraules, no? que pots explicar doncs, com era descarregar, per exemple, un capítol que és com descarregaven un vaixell doncs, a l'edat mitja o com es descarrega avui en dia, per exemple. No?
Ja. Escolta'm, és just el còmic amb el mar? És a dir, en general, s'ha reflexat bé el mar i la navegació i els homes de mar i les dones de mar en el món del còmic o no?
Sí. De fet, per exemple, la col·lecció que estem comentant ara, sí? De les grans batalles navals, el tema està en que l'autor, que són uns grans artistes, puguin viure de fer aquesta feina. Llavors, hem de dir que són còmics francesos que traduïm aquí al castellà. Llavors, això vol dir que França té milers i milers i milers i milers, per no dir centenars de milers de vendes d'exemplars, i aquí tenen unes vendes molt fluixetes. Clar, la diferència està en que l'autor francès pot viure dibuixant i fent aquests còmics, i nosaltres gaudim d'aquesta obra i d'aquesta meravella, i si pot viure d'això, pot dedicar el temps que calgui per fer aquest còmic tan impressionant. No? Ah. Llavors, el que hem de pensar, i el que estem fent des dels mitjans de comunicació, és promoure aquest tipus de publicacions que han d'arribar a un públic molt més gran del que està arribant. Mm. Són grans obres mestres, grans obres d'art, que necessitem que els seus creadors puguin treballar en condicions.
Fem una cosa, no us mogueu, 3 minuts i seguim.
Ah, d'acord.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música Biflats, Humus Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot. Tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Des d'aquest divendres 5 d'abril tornem a estar a la vostra disposició. Davant del mar, al port d'Emperris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí. Amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
estem parlant sobre el còmic i com el còmic reflecteix el mar i la navegació. Deixeu-me acomiadar l'Álvaro Nofuentes sense abans preguntar-li quan sortirà el proper número d'aquest recull de batalles navals. Álvaro.
Pues mira, el último acaba de salir justo ahora, ¿sí? en nuestras novedades de abril, que es Lepanto, y el siguiente pues es una colección trimestral, que el siguiente saldrá pues en 2 mesecillos, casi 3, y será Tsushima, esta batalla ruso-japonesa de 1904, y bueno, después eso, tendremos una nueva entrega cada 3 meses, la siguiente será Anton Rose, Midway... Y bueno, así seguiremos hasta un mínimo de 9 entregas tenemos hasta ahora previstas.
Pues, oye, estaremos aprendiendo a través de los cómics sobre batallas navales. Muchísimas gracias, sí, Álvaro.
Los lectores que se acerquen a esta colección verán que aprenden mucho sobre historia, porque yo mismo, la verdad es que me sorprendió aprendiendo mucho sobre historia con esta colección.
Muchísimas gracias, Álvaro, que vaya muy bien.
Bueno, a vosotros. Un saludo a todos.
Hasta luego. Buenas tardes. Per cert, Joan, a l'hora de... Tu com a dibuixant, a l'hora de bueno, dibuixar, de planificar una història, la documentació suposo que deu ser fonamental.
A veure, a mi solament és la documentació ni veure qui jo. O sigui, que no, com que parlo bastant sobre jocs de rol, a veure, pues no expliquen les coses, no? I si dibuixo algun cotxe o el que sigui, m'he de documentar. Però sí, sí, és important, no? Encara que facis humor, és important. I de fet estic pensant ara sobre això de la documentació, que el mateix Hergé, per dibuixar els seus vaixells, el tio es documentava bastant, fins al punt de comprar maquetes i fer servir maquetes, perquè al principi no es va documentar tant com devia i després se'n van penedir.
Per cert, ja, ara que parlàvem amb Jordi, perquè és un dels grans referents, el Capità Haddock, si vols també Popeye, no? Són grans referents al món del còmic, un altre tipus de còmic del qual parlàvem, absolutament diferent, però sí que és veritat que molta gent els utilitza de referent del personatge de Mar. És un estereotip en aquest cas, no? És una caricatura més que un reflex.
Sí, però és que jo sempre que parlo de Popeye sempre haig de distingir el còmic de lo que coneixem dels dibuixos animats, perquè jo de petit, diguem-ne, veia els dibuixos, i ara de gran he llegit el còmic, diguem-ne, bueno, de gran, fa uns anys me'n vaig llegir el còmic, i és molt diferent, o sigui, el còmic es va publicar inicialment en tira diària i estava adreçat al públic adult, i en canvi els dibuixos des del primer moment sempre es van fer pensant en el públic infantil, per tant, aquí us animo també que redescobriu, diguem-ne, sobretot els Popeyes que està publicant a Espanya, diguem-ne, els Popeyes originals dels anys 30, que es van publicar a premsa i que són molt interessants pensats, diguem-ne, que estan dibuixats i escrits de cara a un públic adult, no? I també reivindicar, per exemple, una curiositat que ara fa poc he estat ficant sobre Popeyes, fa poc vaig arribar a la conclusió de que Popeyes és el primer personatge de còmic de la història que és un pare solter. Perquè ell adoptant sí. amb el bebè. Sí, l'adopta ell, l'adopta el Popeye, perquè la Lídia és la seva núvia. O sigui que és el primer pare solter de la ficció en còmic de la història. No sé si ho havíeu pensat en Popeye d'aquesta manera.
Però... No, la veritat és que no.
Però fixa-t'hi la de voltes que pots donar-li amb aquest personatge, que trobo que és un personatge molt interessant, molt, Vull dir que també ha passat molt desapercebut perquè tenim la referència al cap dels dibuixos animats, no? O de la pel·lícula del Robert Altman, per exemple. No?
Escolta'm, Jordi, doncs em quedo amb aquesta proposta que em fas. Et prometo que buscaré el còmic original i rellegiré una miqueta la història de Popeye i ho miraré com un avançat al seu temps, que és una imatge que mai havia pensat que tindria. Escolta'm, estem en contacte, ens seguim parlant, si et sembla. Jordi, moltíssimes gràcies.
I tant, gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer. Fins després, a reveure. Joan, Popeye, un avançat al seu temps, t'ho havies plantejat mai així o no?
Bé, de fet, fins i tot amb punts d'animació està considerat com una obra mestra que potser per aquesta assimilació que tenim amb les espinaques i amb les patacades l'hem deixat de banda, no? Però sí, originalment és un dels grans còmics de la seva època i que val la pena revisitar i que ara per fi aquí podem llegir tal com es va publicar originalment.
Més convidats, Cristina Cantal, vinga.
El nostre pròxim convidat és el propietari de la llibreria Bookman de Figueres, que recentment doncs, ha impulsat un club de lectura de còmic. En parlem amb en Franxo Llopis.
Franxo Llopis, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De quin còmic? Del còmic humorístic, del còmic històric, del còmic americà, del manga japonès, de l'anime... De quin còmic?
Doncs aquesta és la pregunta, no? Perquè tothom quan parla de còmic normalment sempre ve al cap dues coses, o ve el còmic americà o ve el còmic europeu, val? I el que hem volgut amb el club de lectura aquest és intentar obrir mires. Aleshores, sortir de la zona de confort, no només mirar, en tot cas, còmic americà o manga o així, sinó tocar-ho tot, val? És a dir, els membres del grup, que és super heterogeni, vull dir que hi ha gent de tot tipus, acabaran llegint, bueno, tots els gèneres.
I escolta'm, el mar, la navegació, es referencia diferent? És a dir, el còmic americà el veu d'una manera, el còmic japonès el veu d'una altra, el còmic europeu el veu d'una tercera manera, o hi ha un nexe comú?
Jo crec que es veu diferent, però clar, depenent de l'autor i depenent de la història que vulgui explicar. Val? Per exemple, en el còmic americà sí que veiem la relació amb el mar. Home, el que ens vindria més al cap, així més ràpid, serien els superherois, no? I tant Marvel com DC tenen el seu fill Atlante, no? Per Marvel està Namor, per DC tenen a Aquaman, que fa poc que ha fet la pel·lícula, i aquesta seria la versió. Per part europea, clar, a l'haver-hi més mà de l'autor i acostuma a ser més novel·la gràfica, clar, són històries una miqueta més, què et diria, més històriques.
Val.
Per exemple, ara Norma està traient una cosa molt interessant, que es diu Grandes Batalles Navales.
Sí, ara parlàvem amb l'Álvaro, l'editor. Ens ho està explicant ara fa una estona, que en porten 4 i els hi queden 5 encara.
En porten 4 i algun d'ells ja l'han hagut de reeditar. Vull dir que per ser un còmic europeu a Espanya, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Està molt bé.
Impressionant. I els japonesos com?
I els japonesos, doncs mira, la veritat, a part del que seria el típic One Piece,
no sé el que és, però he dit que sí per cada bé.
One Piece és la història d'en Luffy, el noi del barret de palla, que ha de buscar un tresor... Bueno, s'enrola en una aventura a bord d'un... Ell vol ser pirata des de petit per trobar el gran tresor del One Piece, que és un tresor que va amagar un pirata llegendari. Val? Actualment és un dels mangas... Bueno, amb més números que porten al seu darrere i més aficionats. Vull dir, porten des de principis dels 90, van pel volum 86 i encara està el Luffy recorrent als mars.
Ja. Molt bé. En coneixes alguna d'aquestes, Joan, o què?
Sí, bueno, jo pensava justament en... Vaig preguntar ahir, on espera en manga, i, ostres, tu, mangas en temàtica marítima... Em va dir 3 títols i no me'n sonava cap, la veritat. Però és més aviat per responsabilitat meva. Sí, sí, és que, clar, és un món per si mateix, però, bueno, en mangas n'hi ha de tot. O sigui que, per suposat, hi ha mangas que tracten del mar des del punt de vista més curiós, rar, que et puguis imaginar, o des del punt de vista
de fet,
més convencional, mira, històric.
Estic per la llibreria, sí? Que tinc gent i així, però ara me n'acabo de recordar un altre de manga, que es diu... És de l'editorial Milky Way, i es diu The Cradle of the Sea, que també tracta aventures... En aquest cas, són aventures més amb el que seria navios més clàssics, val? I també, bueno, no és tan d'acció com seria en Luffy, sinó que seria ficant algun símil, algú més narratiu.
Doncs escolta'm, bueno, ara ja tinc mig equip, enviem links i fotografies del One Piece. Ara em poso jo a dia.
És que has obert la caixa Pandora, no, ja, que no ho saps, que és One Piece, ara em sap greu, però...
No, escolta'm...
Tindrà una tarda mogudeta.
Sí, sí. Franxo, ja... Mira, faig una llegida i et truco, ja ho comentem, vale?
Fantàstic.
Vinga, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Mira,
fins després, des de la llibreria Bookman de Girona. Judit Castells, però compte, perquè el mar és vist en molts còmics, fins i tot alguns d'aquells que potser no són còmics marítims, però on hi apareix el mar, no?
Exactament. El nostre convidat és Julio Frank, un deltebrenc que té molts còmics des de petit, i ell mateix ens ho explicarà, perquè en aquests còmics hi ha moltes històries que succeeixen al mar. Bona tarda, Julio.
Bona tarda.
quin paper té el mar en aquestes històries que s'expliquen en els còmics de Capitán Trueno?
Jo, com m'ho he avisat en poc temps, l'únic que us podré dir és que tinc els còmics, tota la col·lecció del Capitán Trueno. I el Capitán Trueno, quan lo TVO valia una peseta de 25 cèntims, 5 rels, que diem aquí la cava, llavors jo me'ls col·leccionava, però després me vaig col·leccionar tota la col·lecció a través d'una reedició que vam fer, i resulta que el Capitán Trueno, dins de les seues aventures, va fer cap al Mar de los Sargassos.
Veus?
I del Mar de los Sargassos mos ve d'allà l'angula tan bona, que mos agrada, i estic escoltant Ràdio Girona i tota la Costa Brava que sigui, a la desembocadura de Pals, de Sant Pere Pescador, i no cal dir lo Delta de l'Ebre, l'angula tan sabrosa que hi ha. Però el Capitán Trueno, en aquestes aventures que va fent, no em va veure cap d'angula,
Però, el mar que es dibuixava el Capitán Trueno era un bar de batalla amb canons o amb espases? Què era allò?
No. Se van embossar, se van embolicar al Mar de los Sargassos.
Sí, no? Que és un mar de calma, sí, no?
Sí, és un mar de calma, però allí, segons està el Triàngul de les Bermudes, que diuen, i tot això, pues, aquí jo el que he pogut trobar, perquè et dic que he tingut poc temps...
No pateixis. Ja has fet prou, perquè, de fet, escolta'm, el Capitán Trueno és un còmic molt llegit per moltíssima gent.
Sí, i també tinc lo de les Senyes Bèl·liques, que també he portat una crònica, però, claro, com tenim poc temps i tot això, però si m'heu donat més temps...
No pateixis. Escolta'm, nosaltres ara, sabent-ho que ho tens, un dia ja t'avisem amb més temps perquè t'ho vagis mirant, tranquil.
Sí, però amb més temps, i també donem-ho amb més temps,
I tant, home, faltaria més,
perquè
escolta.
Perquè jo vaig a dir-vos una cosa.
Digues.
Soc molt parlador.
Sí,
molt parlador.
Ja es veu, ja.
Si tallàvem el coll, parlaria pels colzes.
Ja ho sé, ja. Escolta'm una cosa, deixa'm preguntar-li una cosa a en Joan, que dibuixa còmics. Joan, quan dibuixes còmics, intentes d'alguna manera veure d'altres còmics, com per exemple el Capitán Trueno, que ara referenciàvem, o la voluntat és fugir?
Clar, quan, és que inevitablement acabes veient coses, no? També hi ha moltes coses que les veus, com que no se t'apliquen al teu estil, doncs no pots, no? Però jo, per exemple, ja me l'he mirat molt, els superherois me'ls puc llegir, però no n'aprenc res. Per què? Perquè no s'aplica el que estic fent jo. Però, en canvi, Hergé, que tenia tantes decisions interessants en temes de dibuix, línia clara i tal, sempre puc aprendre coses.
I escolta, ara t'animaries a fer una història de mar o no? Després de tot el que m'està parlant a aquesta hora de la tarda, t'animaries?
Ostres, és que això de dibuixar vaixells et dona molta feina. Sobretot el tema, dibuixar un mar en calma és fantàstic, fas una línia i el tens fet, no?
Ja.
Però començar a dibuixar els vaixells, movent-se per allà, tot... suposaria una feinada bastant, bastant important.
Tècnicament és difícil? Tècnicament és complicat un còmic de mar?
Jo crec que per dibuixar bé un còmic de mar t'agrada molt el mar. O sigui, és com conec gent que li encanta dibuixar cotxes, són gent que li agrada molt els cotxes. Has de tenir certa fixació amb el tema, o bé, bueno, un dibuixant excel·lent, que també cosa que ajuda bastant per fer qualsevol cosa, no? Però sempre que veig còmics que tracten el mar, o fins i tot, mira, estic pensant en un de l'Aquilac, que tracta del Mississipi, i de tot i de com va un vaixell, un vapor pel Mississipi, com funciona tot i tal, tu veus que hi ha alguna cosa, hi ha una part de carinyo que és important, i que per fer un bon còmic de mar, si te l'estimes, tens un tant per cent bastant, bastant important guanyat, que no n'hi ha prou en dir, mira, va, farem una cosa sobre el mar, com podria fer una cosa sobre, no sé, sobre el carrer Petritxol.
Ja,
has d'aprendre des d'un punt de vista sentimental.
Oh, que bona la granja del carrer Petritxol, hòstia, no. Quina xocolata l'has fet, Afan. És increïble. Ara m'has fet venir al cap aquesta història. I què donaria per un còmic, Només això ja seria tremendo,
Al final, les històries, més que els jocs, estan nosaltres quan les expliquem, no? Si tens un tema i és el que té la xocolata, doncs pues endavant.
És que no sé, crec que per nosaltres no sigui. Escolta'm, ara que tinc per aquí, Julio, el sí, Capitán Trueno, moltes aventures, totes en terra, per això, Excepte aquesta del Mar dels Sargassos, la resta, res.
No, a veure... La seua prometuda, la reina Sigrid de Thule, pues havies d'anar per la mar, també, i després va lluitar contra tothom, i la paraula d'ell en aquella època era Santiago i Sierra Espanya, O sigui, era el TVO preferit del dictador que teníem en aquella època, que ens van adoctrinar-nos així.
Sí, sí.
Els còmics de Roberto Alcázar i Pedrín, el Jabato i tot això.
És veritat.
I les assenyes bèl·liques, doncs també sempre guanyaven els americans, inglesos i francesos, encara que després enviessin una brigada de la Divisió Azul. Però això no té res que veure la mar del comentari que fem avui.
No, no, però tens tota la raó, que hem parlat del còmic com a element d'educació, també com a element d'adoctrinament, que va ser utilitzat aquí com a eina adoctrinadora.
Jo tens que pensar que vaig estudiar la formació de l'espíritu nacional, eh?
Sí, sí, no,
i abans d'entrar al col·legi, a l'Institut Berenguer, Mont Berenguer IV d'Amposta, mos feien cantar lo cara al sol en la mà aixecada i ser puntuals.
Bueno.
I la formació de l'espíritu nacional, la
No.
Pàtria, bueno,
escolta'm,
estem parlant de la mar, oi?
Sí, sí, bueno, ja hem parlat de la mar una estona. En tot cas, sí. Quedem emplaçats, ja farem una revisió dels molts còmics que...
Sí, bueno, us vaig dir-vos una cosa.
Però molt curt, que ets a marxar. Sí, digues.
Acabo de seguida.
Vale.
Lo meu estil no és este.
Ah, no.
Perquè tinc un bloc obert.
Sí.
En 157.000 pàgines vistes,
sí,
visitades, sobre els reculls de premsa antigues.
Ah, bueno.
Si mai voleu saber algo del vostre poble i tot això, fiqueu-vos en contacte amb mi i us ho indicaré. Vale?
Vale. Escolta'm, doncs, ha estat un plaer conèixer-te, Julio.
Vale, bona tarda
i
molt de gust i gràcies per l'interès que heu tingut en
no, que ho digui. I tu per venir, que ha estat un plaer. Fins la propera.
Vinga, gràcies a tots.
A reveure. Joan 13, a tu també, eh? Digue'm algun còmic que puguem trobar a la teva feina, un títol, un algo.
Bueno, la meva feina és el sistema de 13, o sigui que...
Vale, doncs ja està, ho busca.
Ja està. No? I de quan en quan surt al mar, sobretot en moments bucòlics i tal, i en algun moment una línia horitzó surt per allà, no?
El dia que et tinguis que fer el mar i un far, posa allà baix el far.
Ja. Tinc una tira, on surt el mar, el far, però parlo sobre física quàntica.
No sé si... No, jo encara estic amb el forat negre, que no ho veig clar. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Hem fet una aproximació al món del còmic per conèixer com és reflectit. I ens n'anem a parlar de col·laboradors. I ho fem donant pas a la nostra companya, la Judit Castells.
Sí que no, avui continuem parlant de l'època de l'extraperlo, però avui concretament parlarem de xarrugà i ho farem amb el nostre col·laborador Polet. Bona tarda, Polet, què tal?
Bona tarda, bé, bé.
Primer de tot, Polet, què significa xarrugà?
Xarrugà és, com diem nosaltres, el llaurar la terra. O sigui, jo me penso que xarrugà era xarrugar terra d'arròs, perquè quan anàvem a llaurar la garriga li diem llaurar.
D'acord.
Quan era la terra d'arròs diem xarrugà, i quan era a la garriga diem llaurar la garriga.
I com arrugava? Perquè recordem que l'època de l'extraperlo està compresa entre el 1939 i el 1952, just després d'haver finalitzat la Guerra Civil Espanyola i a començaments de la Segona Guerra Mundial, i per tant econòmicament se pot dir que aquí gairebé no s'estava, no?
Bueno, era una època en què lo mal gasto no existia. O sigui, llavors lo que es feia era lo que realment, lo bàsic. I no sé si anàvem malament, eh? Llavors, de petroli n'hi havia molt poc. No tinc clar que hi hagi tant de petroli sigui beneficiós. No ho tinc clar, això, jo, eh? Però en aquell moment n'hi havia molt poquetet. I, a més, durant els 3 anys de guerra només van estar fabricant bombes i tanques i no van fabricar tractors. I quan se va acabar la guerra i estàvem en plena Segona Guerra Mundial, doncs no hi havia ni tractors ni gasolina per a fer-los funcionar. Inclús els camions, els pocs camions que hi havia, per a fer-los anar, utilitzaven un producte que deia gasògeno. Anaven en gasògeno, no en gasolina.
Què és el gasògeno?
Gasògeno era una espècie de combustible que feien a través de cremar llenya o carbó. O sigui, ficaven un aparat molt voluminós al camió i allò feia una espècie de gas en la combustió que utilitzaven per a fer funcionar los motors. No sé exactament com ho feien, no ho sé, però era una forma barata de fer anar la maquinària, encara que amb molt poqueteta potència. Llavors, en aquesta època, el que sí que s'utilitzaven eren, a l'hora de xarrugar, molts centenars i mils de cavalls per a xarrugar la terra. Els cavalls, tu mateix te'ls podies procurar, si tenies un cavall i una egua.
O sigui que els teniu vosaltres a casa, els cuidàveu vosaltres.
Els podíem fer nosaltres, o els compraven quan eren joves i els anàvem educant per al xarruà.
Amb bous no es feia? Només amb cavalls?
No, aquí només xarruàvem amb cavalls. Amb bous. Hi havia uns, que es deien els de Terran, que tenien uns cavalls que es feien anar en una... en això que es fica al coll, un jugo, se diu en castellà, no me'n recordo com se diu en català. Sí, hi havia aquí, però només vaig conèixer una parella de bous, els de Terranc, els altres tots eren en cavalls. Llavors, per xarruar la terra, que estava molt atapida, molt seca, xarruar es faria en aquesta època, el que fan ara els tractors, que fan tanta pols,
sí.
Llavors ho fèiem en cavalls i no feien tanta pols.
No fèieu pols.
Llavors, una xarrua era una peça de ferro, molt ben muntada sobre una sèrie d'aparatejos regulats per a afonar més o menys, per a tallar més o menys, això li diem l'homós, i que això anava enganxat a un cavall. Per a xarruar les terres molt seques utilitzàvem dos cavalls, xarruàvem a parell.
Perquè s'havia de fer més força, no?
S'havia de fer més força. I a vegades inclús davant dels dos cavalls ficàvem un burret. A vegades, quan els que podien o sabien molt manejar dos cavalls, perquè dos cavalls ja era una mica complicat manejar, i en un burret davant encara més, havien d'estar animals molt entrenats a fer això. Llavors, feien la terra, la xarrugant era tombar-la, anaven tombant, girant, i així. El complicat era el pegar, la feina en si no era molt complicada, bueno, havies de tindre, però el complicat era voltar. Quan arribaves al cap de la terra, havies de girar la terra, i en sentit contrari havies d'anar xarrugant. Aquesta operació era la més complicada que hi havia. Llavors, imagina't, tu que havia el xòfer, o sigui, el matxero, en aquest cas un xòfer, havia de manejar les estirandes per a moure el cavall. Llavors, una mica estirant la xarrua, havia d'anar fent moviments, i al tensar els tiros i la xarrua, havia d'anar modificant la posició de la xarrua, hasta girar-la i xarrugar en sentit contrari. Tot això ho havia de fer anant voltant la xarrua, que els cavalls li anessin voltant, que els cavalls no s'enganxessin els tiros i que es tornessin a posar en línia per a començar a xarruar.
I només hi havia una persona que d'alguna manera dirigia els cavalls també l'aparell?
A vegades hi havia dos. Quan s'aixarruava aparell, a vegades un portava les estirandes i l'altre xarruava, però normalment ho feia un tot sol. També és veritat que els animals i el matxero estaven molt compenetrats i el matxero només a crits, o sigui, en la veu, anava modificant. Hi havia diverses paraules clau que l'animal i el matxero ja tenien clars el que havia de fer. Era so, para, uo, era para, arri, arranca, vinici, era gira a la dreta, i passa allà, gira a l'esquerra. O sigui, vinici, molt enís, era giro a la dreta i passa allà, molt en as, que l'animal entenia el munt d'as. Llavors, en vinici i passa allà, els animals els anaven regulant. La intensitat de la veu era la intensitat del giro que havia de fer. Si fes un pas fort, l'animal rompe, un giro. Si passa allà, ja anava més suau. O sigui, la intensitat era el que feia que l'animal regulés el gir.
La intensitat, però en paraules.
En paraules. I a vegades un arri molt enèrgic, volia dir, fes molta força, que aquí estem encallats i anem a fer molta força.
Quantes hores estaven per fer un jornal?
Normalment, els animals els feien descansar molt. Era l'època en què les migdiades, o sigui, el rato era molt llarg, perquè els animals, se cuidava més els animals que els amos. Inclús, te diré que nosaltres tenim una mesura de terra, que li diem un jornal, que no té res que veure amb les mesures mètriques, perquè un jornal són 2.190 metres quadrats, no té res que veure, però que és el que podia xarrugar un animal en un dia. Una jornada de treballar l'animal...
Sí, 2.000 i pico metres quadrats.
2.190 metres quadrats era el que... De fet, tampoc no és cap gran quantitat.
Quantes hores estaven?
A veure, la jornada de l'animal solien ser 7 hores. No s'abusava dels animals. Nosaltres a vegades treballàvem molt més, perquè els que tenien cavalls treballaven 7 hores xarruant i en arribar a casa, que a l'estiu el dia és llarg, a treballar a l'hort. O sigui, treballàvem bastant més la gent que els animals. Els animals, nosaltres no sabíem com regular-los i procuràvem tindre'ls una mica descansats. O sigui, procuràvem cuidar-los. I el mateix que caminaven els animals, caminaven els amos. No hi havia cap matxero que estigués a gort, que estaven en forma. Entre el que caminaven des de la xarrua i els giros que feien els caps, o sigui, els, estàvem físicament bé, físicament bé.
Molt bé.
La xarrua se composava d'una xarrua, lo collà, que era el que transmetia la força als tiros, que els tiros eren unes cadenes que enganxaven del collà a una cosa que en diem balancins, i dels balancins uns ganxos transmetien la força a la xarrua. Era tot un engranatge de cadenes i artilugis per aplicar el màxim de força i de la manera més còmoda de cavall a xarrua. Aquesta era la manera de xarruar.
Correcte.
I penso que bastant més correcta i sostenible que l'actual.
Llavors, Polet, vostè creu que ara s'hauria de tornar a xarrugar com abans?
Se tornarà. O sigui, no hi ha sortida, vull dir això. Mm. O s'acaba el petroli, no sabem com pegar, o peta abans per falta de petroli i ja veurem què passarà. Però la forma de viure sostenible és tornant a la vida de fa 60 anys. El futur és viure d'una manera còmoda, agradable, en
poca cosa, vol dir vostè?
No, en coordinació amb la natura, no destrossant-la.
Respectant-la, exactament. Això és el que s'hauria de fer, el que hauríem de fer tots, i des del govern treballar-hi.
No, nosaltres ens hem de preparar.
Tots.
Nosaltres ens hem de preparar per a una vida així, per a una vida més sostenible, més segura i més solidària.
Exactament, Polet. La natura l'hem de cuidar entre tots. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més i ens veiem d'aquí 2 setmanes, perquè la setmana vinent és Divendres Sant i, per tant, no hi haurà secció.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb la Judit i en Polet arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens aturem 3 minuts, fem uns consells, una mica d'informació i tornem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.